Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
2:45, bon dia, amics i amigues. L'Església celebra avui la memòria de Sant Josep Oriol, un sacerdot barceloní de referència per a tots els creients de la capital catalana i de l'arxidiòcesi. Josep Oriol Bogunyà, que va néixer a Barcelona l'any 1650 i va morir el 1702, vivia plenament la realitat del seu temps, tot i que era molt espiritual. Es diu que tenia fins i tot poders profètics i miraculosos. Més enllà d'això, però, és molt significatiu el fet que en una època en què la sanitat pública era inexistent i només els rics podien accedir als professionals de la salut, Sant Josep Oriol s'entregava als malalts i els atenia amb els mitjans que tenia al seu abast. Fins i tot des de l'Església del Pi de Barcelona, cada final de mes, quan cobrava el que li corresponia com a beneficiat d'aquell temple, els pobres ja l'esperaven a la porta i ell els ho repartia gairebé tot. Aquesta benèfica tasca i la seva austeritat el van portar a ser conegut com el doctor Pa i Aigua. El testimoni de Josep Oriol ens fa pensar en aquella història de relació amb Déu de la qual ha parlat aquest matí el Papa Francesc durant l'audiència general, referint-se sobretot a la gent gran. I és que portar la creença en Déu a la pròpia vida comporta que, quan ens fem grans, tothom podrà veure un veritable llegat d'amor als altres, especialment als qui més pateixen. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem aquest migdia que la Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida de la Conferència Episcopal Espanyola invita tots els creients interessats a participar aquest dissabte des de 10:45 del matí en una conferència online titulada Com fer realitat la sinodalitat. A més, el Papa presidirà aquest any una Setmana Santa ja normal després de la pandèmia del Covid. Com a qüestió més destacada hi ha el Via Crucis, que torna a fer-se al Coliseu de Roma i es recupera d'aquesta manera, segons ha confirmat avui el Vaticà. I el president de l'Episcopat i Arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, rebrà aquesta tarda a 4:45 representants de l'Associació Infància Robada per dialogar amb víctimes d'abusos sexuals comesos a l'interior de l'Església. Aquests i altres temes, sense distància, fins a les 2:00.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha assegurat aquest matí que transmetre la fe és explicar la nostra història viscuda amb Déu. En una audiència general dedicada novament a l'etapa de l'ancianitat o la vellesa, a partir de l'exemple de Moisès, Francesc ha destacat que aquesta història és paraula viva també per a nosaltres avui.
En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús.
A partir d'aquesta realitat, el pontífex ha demanat a tots els creients, fent-se unes preguntes ell mateix, que siguin més alegres a l'hora de transmetre el missatge de Jesucrist.
Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones. ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia?
El Sant Pare, a més, ha fet una crida general a fer de la pròpia vida una lluança alegre.
Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hacen nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe.
Al final d'aquesta nova audiència, a l'aula Pau VI del Vaticà, el bisbe de Roma ha qualificat d'estranya anomalia dins l'Església el fet que el catecisme de la iniciació cristiana faci referència generosament avui a la paraula de Déu amb informació precisa sobre els dogmes, sobre la moral de la fe i els sagraments, i en canvi, sovint i manqui, ha afegit, un coneixement de l'Església que neixi de l'escolta i el testimoniatge de la història real de la fe i de la vida de la comunitat eclesial des de l'inici fins als nostres dies.
Sense distància. De dilluns a divendres, la informació social i religiosa a 3:15 i a 6:45 de la tarda.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Canviem de qüestió. La Comissió Episcopal per als Laics, la Família i la Vida de la Conferència Episcopal invita tots els creients interessats a participar aquest dissabte a partir de 11:15 del matí en una conferència online titulada Com fer realitat la sinodalitat. El ponent serà José San José Prisco, catedràtic i degà de la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Pontifícia de Salamanca. Està dirigida als delegats d'apostolat seglar de les diòcesis, però també a moviments, associacions i congregacions, així com responsables del sínode en cadascun dels bisbats, a més de laics de qualsevol edat, sacerdots i religiosos, tots els que estiguin interessats, en definitiva, en la preparació del sínode. Anna Maria Almuni, delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arcabisbat de Barcelona, va assegurar ahir a Ràdio Estel que la sessió de dissabte vol conscienciar tothom que la participació en aquest sínode és activa, no pas per donar una opinió externa.
Aquesta sessió el que vol és transmetre la força del moment que estem vivint. La sinodalitat no com una enquesta que se'ns està fent, sinó com un procés que té a veure amb conversió pastoral, que té a veure amb discerniment, que té a veure amb procés, que té a veure amb el postcongrés i que té a veure amb una experiència d'església en canvi. Ara mateix sabem, no?, l'última aposta que fa el papa per un canvi curial. Però tot això té molt que veure amb aquesta església que, poble de Déu, que som tots.
La delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arcabisbat de Barcelona es referia així, parlant del Congreso, a un congrés important que es va fer a nivell d'Espanya al febrer del 2020 sobre apostolat seglar i laicat. Anna Maria Almuni va destacar que la fase diocesana del sínode 2023 convocat pel papa és tot un discerniment comunitari en què tothom ha de participar en el veritable canvi de l'Església.
A mi alguns grups m'han dit, bueno, nosaltres amb dues reunions això ho espavilem, no? Fem les preguntes. No. Això és un canvi, és una conversió. Això és un canvi de manera d'entendre'ns. Això té a veure amb el, ja ho he dit, no?, amb el discerniment comunitari. Té a veure amb un procés. I per fer un procés es necessita temps, es necessita escoltar, es necessita dialogar, es necessita posar-se a l'escolta de la paraula. Per tant, no és contestar les preguntes. Jo sempre dic una mica en broma, no? A la gent no li agrada sentir-ho, però jo dic en broma, lo de menys és contestar les preguntes. Lo de més és entrar en aquest procés. Tots nosaltres entrem en aquest procés. Encara que les respostes siguin pobretes, l'Església canviarà.
Anna Maria Almuni va anunciar que aquesta sessió de dissabte és lliure i gratuïta per a tothom que hi vulgui participar, tot i que cal inscriure-s'hi entrant a laicos.conferenciaepiscopal.es/sinodalidad. I el papa presidirà aquest any una Setmana Santa normal després de la pandèmia del Covid que va modificar els ritus des del Vaticà, entre ells el Via Crucis del Coliseu de Roma, que ja es torna recuperant el seu lloc habitual després de 2 anys a la plaça de Sant Pere. L'Oficina de Premsa Vaticana ha publicat avui el calendari amb les cerimònies litúrgiques presidides pel Sant Pare, en què figuren els ritus d'aquesta Setmana Santa i que començarà, naturalment, el 10 d'abril, diumenge de Rams, amb una missa presidida pel bisbe de Roma a la Basílica de Sant Pere a les 10 del matí. El 14 d'abril, dijous sant, obrirà el Tridu Pasqual al mateix pontífex a 9:15 del matí amb la missa crismal i després, a la tarda, farà rentat de peus que acostuma a fer a les presons, tot i que no s'ha anunciat encara de quina manera. Divendres sant hi haurà la celebració al Coliseu a 9:15 del nit i abans l'acte litúrgic de la Passió a les 5 de la tarda. També hi haurà la vetlla pasqual a 8:15 del vespre dissabte a la Basílica Vaticana i diumenge a les 10 del matí la missa pontifical de Pasqua amb la benedicció Urbi et Orbi. D'altra banda, la Santa Seu ha publicat el text de la pregària de consagració, especialment de Rússia i Ucraïna, a l'Immaculat Cor de Maria. El papa pronunciarà, concretament divendres a la tarda, al final de la litúrgia de la penitència a la Basílica de Sant Pere, tota la invocació de consagració, que serà cap a 7:15 de la tarda, per si us hi voleu unir. El papa ha demanat a tots els bisbes i sacerdots del món que s'uneixin a ell en aquesta pregària, que en el moment de la consagració diu: Mare de Déu nostra, nosaltres consagrem i encomanem el teu cor immaculat, les nostres persones, tota l'Església i la humanitat, i de manera especial Rússia i Ucraïna. I en una carta als bisbes, el pontífex recorda que l'Església està cridada a intercedir amb la pregària. Destaquem, finalment, que el Sant Pare, en conèixer la trista notícia del tràgic accident aeri que es va produir ahir a la Xina, a la província de Guangxi, i la pèrdua de vides humanes, expressa el seu condol al president de la República, Xi Jinping. En un telegrama signat pel secretari d'Estat Pietro Parolin, Francesc envia un sentit condol alhora que assegura la seva pregària pels morts i el consol dels qui ploren la seva pèrdua.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Quatre minuts i seran les dues. El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, rebrà aquesta tarda a 4:45 representants de l'Associació Infància Robada per dialogar amb víctimes d'abusos sexuals comesos en el si de l'Església. Segons fonts de l'Episcopat, com és habitual en les trobades que els bisbes mantenen amb les víctimes, no hi haurà roda de premsa, encara que l'associació sí que té prevista una compareixença davant dels mitjans després. Aquesta trobada se suma a les nombroses ja realitzades pels bisbes espanyols amb víctimes que ho han sol·licitat en un intent d'acollir i reparar els qui han patit aquesta xacra dins la institució catòlica. Tal com indiquen des de l'associació, a la trobada hi participaran uns 15 homes i dones que, quan eren menors, van ser víctimes d'abusos per part de membres de l'Església. També hi seran presents l'advocada de l'entitat i un capellà que treballa amb víctimes. Recordem també que el papa va parlar ahir per telèfon amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i ho va confirmar el mateix mandatari durant una intervenció per videoconferència davant del Parlament italià. Francesc ha assegurat novament a Zelensky que prega intensament per la pau al país alhora que contribueix tant com pot al treball per assolir-la. Per la seva banda, el president ucraïnès va reiterar la invitació al pontífex perquè visiti Ucraïna i, segons va dir, és el convidat més esperat en aquest país. En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, va dir també ahir que la guerra és un estrall, un desastre, davant del qual només la bona voluntat pot obrir portes a la pau. El número 2 del Sant Pare va fer aquesta reflexió en el marc de la inauguració del nou centre Bambino Gesù de Passoscuro a Roma.
Crec que estem tots perduts davant de tot el que ha passat i continua passant, esperant que s'aconsegueixi acabar amb aquest desastre. Per uns somnis, no sé de quin tipus, les conseqüències les paguen després les persones més dèbils, les més vulnerables. Hi ha sempre la possibilitat de trobar una solució que sigui digna per a tothom. Només cal tenir la bona voluntat de fer-ho. Jo crec que en aquest cas es necessita molt bona voluntat.
El cardenal Parolin ha presidit aquesta inauguració del nou centre infantil per a cures pal·liatives, Bambino Gesù, a Roma, on també hi ha nens ucraïnesos ingressats. Durant aquesta visita, el secretari d'Estat es va mostrar consternat en veure la condició de malalts i refugiats que viuen aquests petits. Pietro Parolin va assegurar, en definitiva, que la situació de la guerra és realment inacceptable. Fins aquí l'actualitat, com sempre a prop de tu, als migdies, a 2:45 i a les tardes a 6:45. Després ens tornarem a trobar. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia, amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social, com us dèiem, a 6:45, novament sense distància, i a les 8, a Camins. Fins després.
Invisibles i oblidats per la nostra indiferència. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que Mans Unides fa una crida per globalitzar la solidaritat. Com podem passar de llarg de tants germans i germanes dels països més empobrits del món i no allargar-los la mà? Es pregunta Mireia Angerri, presidenta delegada de Mans Unides Barcelona, que agraeix els donatius.
El 90% de cada una de les vostres aportacions va a parar al projecte. De cada 10 euros que ens doneu, 9 van a parar aquells totxos que serveixen per construir una escola, o aquella màquina de rajos X que necessita l'hospital, o a formar unes infermeres o uns metges, o a enviar material escolar, o a fer un POU. I això, per nosaltres, és una grandíssima satisfacció.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia.